Benvinguts al Anell al dit, amb una nova edició. Tenim amb nosaltres la Mar Oñate, responsable del Servei Local de Català, i l'Albert Macià, tècnic de normalització, començo malament si no sé dir bé la paraula normalització lingüística, aquí a Sant Cugat del Vallès. Marc, què ens porteu avui?
Hola, Júlia, molt bon dia.
Bon dia.
Mira, us portem un tastet del que serà aquesta nova secció del Servei Local de Català amb Cugat Mèdia. El podcast d'avui el comencem doncs, explicant-vos, que esperem que sigui una col·laboració ben fructífera, i que això inclou, evidentment, no només el Servei Local de Català de Sant Cugat del Vallès i Cugat Mèdia, sinó també tots els oients, que esperem que cada cop en siguin més i que ens facin arribar els seus suggeriments. Per tant, espero que els oients avui no surtin amb la cua entre cames, ni surtin cames, ajudeu-me, ni que tampoc vulguin amagar el cap sota l'ala. Si segueixen amb nosaltres, doncs sabran què vol dir confondre el cul amb les tèmpores, o bé, potser entendreu millor si dic confondre la cancel·lada amb la velocitat, que si fa no fa, potser això us sonarà millor.
Aquesta sí, la de confondre el cul amb les tèmpores, t'haig de confessar que és el primer cop que l'escolto.
Sí, doncs jo t'he de confessar que és el primer cop que l'utilitzo. Aquí la sinceritat per davant. Tu, agafeu-vos fort, comencem a poc, amb dues As, això sempre, i passo la paraula a l'Albert, que també us explicarà coses interessants.
Sí, bon dia, Mar, bon dia, Júlia. A veure, aquesta sinceritat que feia referència a les dues, doncs la faig extensiva també cap a mi. És a dir, una de les voluntats d'aquest podcast doncs, no és només la de fer-vos arribar als oients doncs, curiositats i paraules de la llengua que potser no són tan habituals, sinó una mica a aprendre entre tots. És a dir, nosaltres quan preparem el material doncs, també a vegades fem una mica d'arqueologia. I doncs, bé, anem aprenent a mesura doncs, que us anem presentant les coses. En tot cas, potser en aquestes alçades de l'any, a principi d'any, ara potser ens queda ja molt lluny doncs, els altres programes que vam fer, o fins i tot ens queda molt lluny una cosa que no sembla tan llunyana com seguint el Nadal i tots aquests àpats nadalencs. En tot cas, si parlem d'àpats nadalencs, a vegades quan arribem a les postres, recordem que postres és una paraula que l'hem de dir sempre en plural, i a més que és femenina, per tant són les postres, doncs se'ns planteja un dubte. Si podem demanar un xopet o un sorbet. Però realment aquest dubte és correcte, és a dir, aquestes dues paraules, xopet i sorbet, són dues paraules que volen dir el mateix i que per tant es poden usar distintament, o bé una paraula és correcta i l'altra no. O pot ser una opció C, és a dir, són dues coses diferents, però que estan ben dites, però que cadascuna determina una cosa diferent. Tu, així d'entrada, Júlia, per quina et decantaries? Són dues paraules diferents per dues realitats diferents, una és correcta, l'altra no, o no? O són sinònimes?
Doncs estem parlant de xupet i sorbet. Jo, la veritat, sí, que per Nadal i per Reis m'ho menjo tot, m'ho bec tot. Per tant, crec que accepto les dues, siguin el que siguin. No sé, no m'atreveixo a dir-te una opció, diguem-ne l'opció C, perquè m'agrada totes dues, m'agrada tot.
Bé, doncs d'entrada hem de dir que ets una noia valenta, una noia agosarada. Bé, d'entrada, sí, són dues coses que són correctes, però fan referència a realitats diferents, que sovint les confonem. És a dir, un xopet, escrit amb X, no? Aquesta pronúncia doncs, més suau, no? Com xinès, xocolata, ve a ser un traguet d'una beguda alcohòlica. Sobretot, clar, un licor d'una graduació una mica doncs, més alta, d'acord? Que també potser d'altres vegades havien sentit didalet. En qualsevol cas, tant una com l'altra serien les alternatives als inefables xupitos. És a dir, que aquesta segur que la coneixem, no sé si la Mar i la Júlia aquest Nadal passat van abusar gaire dels xupitos. En tot cas, si ho van fer, mal fet, perquè hi havia altres alternatives que us oferien, són xopet, que de fet és la que defensa el Tercat, o també didalet, jo crec que fa tota la referència a aquesta mesura petita que recordaria doncs, un didal de cosí. D'acord? I llavors, què seria, en tot cas, doncs, un sorbet? Un sorbet, jo penso que és més natural i és aquesta menja gelada, no? Doncs que acostuma a ser doncs, aromatitzada també amb algun licor o suc de fruita, però que fa referència doncs, a un gelat. També hi ha qui n'havia dit que a vegades xarrup, un xarrup de llimona, tot i que si xarrup vindria del verb xarrupar, que és això que fem quan paladegem un líquid i, per tant, seria el que cap dins aquesta mena de glob de líquid. Clar, sí que és veritat que un sorbet pot ser una textura que no acostuma a ser tan, tan gelada, però tampoc és un líquid. Per tant, guardem el sorbet per aquestes postres doncs, fredes i gelades, i xarrup seria una altra cosa. Per exemple, xarrupar és el que fan els nens quan aquella palleta, quan, no sé, quan prenen una orxata, no? Doncs al final xarrupen una mica, doncs aquest xarrup seria aquesta aspiració que fan amb la palleta.
Perfecte. Albert, tinc una pregunta. Escolta'm, si jo em demano un sorbet de llimona o amb gust de mojito, però després acaba tot líquid i ets a xarrupar, això pot passar?
Sí, això pot passar. Això pot passar perquè amb la temperatura a poc es va fonent i llavors hauríem de xarrupar i llavors sí, aquesta aspiració que faríem doncs seria un xarrup. Però d'entrada que quedi clar que el plat, aquestes postres, en principi hi hauríem de dir un sorbet de llimona, de mandarina o del que us agradi.
Fantàstic, gràcies per l'aclariment.
Això dels fils lingüístics no s'acaben mai, perquè estem parlant de xarrups, sorbets, didalets, però si ja entrem en el tema dels batuts i els smoothies i tots els anglicismes que ens van arribant, no acabaríem mai. En tot cas, sí que l'Albert i jo havíem pensat que seria interessant explicar-vos que potser el sorbet el podem demanar de pistatxo o de festuc. I jo sé de molta gent que em diria, Mar, què fas dient pistatxo? Doncs resulta que pistatxo també és correcte.
No m'ho puc creure. M'acabes de deixar de pedra. Però des de quan està bé dir pistatxo? Que tota la vida...
Era l'efecte que esperava, Júlia.
No, no, m'has deixat de pedra. Tu saps quants cops m'han corregit a mi? Explica'm per què.
Ho sé. Doncs mira, resulta que festuc ve de l'àrab, fustac o fustuc, que de fet és una arabització del grec, que seria doncs, la llengua original, tant de festuc com de pistatxo. Etimològicament, i l'etimologia ja veuràs, que també és una ciència a la qual hem de recórrer sovint en català per entendre, explicar, justificar o argumentar quan una paraula és correcta o no, doncs trobem que ens dona el mot original, tant de pistatxo com de festuc, correctes en català. De manera que són sinònimes i les podem fer servir tranquil·líssimament totes dues. De fet, et confesso que per provocar ja he fet servir pistatxo.
M'apunto el club d'aleshores.
Bé, doncs en els podcasts aquest que avui presentem de l'anella al dit, doncs bé, ja veuràs que no només aprendrem català, sinó que farem referència, com et deia, doncs al grec, al llatí, a l'àrab, que tampoc no és que ho dominem en absolut, però ens ha de servir com a recurs. De fet, l'etimologia et permet explicar coses tan maques com l'expressió tocar el dos. Tocar el dos ve etimològicament de tocar el dors del cavall quan la gent havia de marxar d'algun lloc. La R amb la S és molt difícil de dir seguides. Si tu dius dues rodes, has de fer com una pausa entre la S i la R, perquè si no acabes dient dues rodes i et menges la S. En el cas de tocar el dors del cavall, allò per indicar-li doncs, que gires cua i te'n vas, és tocar el dors on tenim l'origen d'aquesta expressió. Continuem. Fem un repàs també, perquè sapigueu l'anell al dit en què consisteix, doncs que l'any passat no hi era Júlia, però vam parlar de la mesocràcia, de la plutocràcia, de la caquistocràcia, i ara l'Albert ens farà una miqueta de memòria d'aquests termes que semblen tan complicats.
Em sembla perfecte, Albert, per sobretot la caquistocràcia. És a dir, explica'ns.
Aquesta t'ha agradat. Bé, he de dir que també té trampa, tot aquí té trampa, una mica. És a dir, aquesta paraula doncs, ve d'una cançó que té aquest títol en anglès, que és el mateix, perquè doncs, també ho agafa del grec, i en tot cas que s'agafa del grec? S'agafa doncs, la paraula caquistos, que seria el pitjor, i doncs, kratos, que seria govern, no? Per tant, seria el govern dels pitjors, i és format pels més ineptes o els més incompetents, les persones menys qualificades, o els més cínics, i cínics sempre entès doncs, de manera pejorativa. D'acord? I per què aquesta paraula doncs, té una certa vigència? Doncs perquè hi ha qui afirma que els governs de l'actualitat, per bé que doncs, en principi i els elegim nosaltres, doncs, serien un exemple de caquistocràcia, és a dir, doncs, que acabem designant persones doncs, molt ineptes i molt incompetents. I això, ja ho dic, això ho diuen els que fan anàlisi política, i si és un terme que remunta a l'antiga Grècia, vol dir que tampoc estàvem inventant res. En tot cas, altres formes de govern discutibles, perquè hem d'entendre que no són desitjables, seria la plutocràcia. Doncs, en aquest cas, potser també ens sona molt, però si hem de concretar, ens trobem que no sabem ben bé què és una plutocràcia. Doncs no és res més que quan un grup social minoritari o reduït és, diguéssim, de qui gaudeix dels principals privilegis, però per raó del seu poder econòmic. Llavors, són els qui, diguéssim, que remenen les cireres o tallen el bacallà, i doncs són els qui participen en l'elecció dels governants, i únicament, com dèiem, per criteris de riquesa.
D'acord. I una pregunta, Albert. Sí. Sobre la paraula plutocràcia, entenc que també ve del grec, no? I que Kratos sí. És govern. I la primera part de la paraula, què refereix, Pluto?
La primera part de la paraula, doncs, t'he de dir que no ho sé. Ai. No ho sé.
Fantàstic.
Ho puc mirar mentre anem parlant ara.
Fantàstic.
Però ja et dic que aquesta, els deures no els tinc del tot fets. I ara, doncs, si hi hagués aquí doncs, algú especialista en grec, doncs ens podrien ajudar una mica, no?
Clar.
En tot cas, com que el fem en directe, jo mentre anem parlant t'ho puc anar buscant.
T'ho agraeixo. Saps què m'estàs fent pensar en la pel·lícula aquesta? No sé si l'heu vista, la pel·lícula de Mi gran boda griega, que el pare de la família diu que absolutament totes les paraules existents provenen del grec. No? Si jo em quedo tranquil·la si em dius que prové del grec. Eh? No, he tingut curiositat. Mira, per saber l'origen.
No.
En el DIEC posa que significa riquesa. En el DIEC, en el Diccionari d'Institut d'Estudis Catalans, si poses Pluto, ja t'indica que és un guió de procedència grega i que indica riquesa.
Perfecte, molt bé.
I per tant, Mar de Dueixo, que ja veig que té més avançat, que és un prefix que és vàlid.
Sí, i tant. Sí.
Molt interessant. Per tant, el govern relacionat amb riquesa, no? Per tant, això sí. Que comentaves. Ah, molt bé, perfecte.
I una cosa, ja que, mira, estirem una miqueta al fil, fixeu-vos que hi ha molts més prefixos d'aquest, doncs, Pluto, però tenim molts més, no? És a dir, tenim, per exemple, hetero, no? De heteropatriarcats, on està acollonada, però també, doncs, altres com arxirrival, arxienemic, o doncs, no sé, doncs, vicesecretari, vicepresidenta. En tot cas, aquests prefixos, perquè, clar, Pluto, ja tu ja m'has demanat què significava, no? La Mar ho ha buscat, i figura que és un prefix, és a dir, no hi ha una paraula que la puguem utilitzar amb sentit ple en català, avui dia que vulgui dir alguna cosa, igual que, doncs, arxi, doncs arxi en si no és res, o vice no són res, sinó que sempre funcionen aplicades a una segona paraula. No? Doncs aquests prefixos, recordem que no pot ser el que ho heu fet una altra vegada, que s'escriuen ja directament enganxats a la següent paraula, que a la qual modifiquen, i sense guió. Només hi hauria un cas, i estic, per exemple, pensant en vice, que es podrien escriure amb guió si la paraula a la qual s'incorporen és una paraula múltiple i que està composta per dos termes. Per exemple, primer secretari, no? Doncs viceprimer secretari, per exemple, o viceprimer ministre. Perquè aquí tenim primer ministre, que són dues paraules, però que designen una unitat. Només en aquest cas sí que s'incorporaria en guió per fer visualitzar que aquest vice afecta no només a primer, sinó a primer secretari. Però si només hi ha una paraula al darrere, com és el més habitual, llavors s'incorpora tot junt i sense guió.
Perfecte, doncs mireu, no només estem aprenent de política, sinó que a més també estem aprenent, no?, dels prefixos i la veritat un prefix que, com a Pluto, és molt interessant això, Albert. I escolta'm, a part de la caquistocràcia i la plutocràcia, n'hi ha alguna altra de cràcia?
N'hi ha moltes. Tot sigui per no parlar de democràcia, no? Però bé, són variants. Nosaltres el que dèiem que aquí al Servei Local de Català som partidaris del que seria una mesocràcia, d'acord? És a dir, que aquí doncs, vindria de la classe mitjana, aquest mes o del mig, i que la qual té preponderància a la classe mitjana. És a dir, que no hi ha un govern dels més elevats, ni per raó de riquesa, ni per títols nobiliaris, sinó doncs, que recauria en la classe mitjana. I aquí, per exemple, mezzo aquest mes o també el mezzo soprano, per exemple, també seria una variant d'aquí.
Fantàstic, molt, molt interessant, Albert. Molt bé. Mar, no sé si ens portes alguna coseta més.
Sí, i tant. Ja veus que el temps se'ns tira a sobre sempre. Fem una previsió de... Però bé, en tot cas, jo crec que no et descobriré res si et dic que els catalans som una societat, doncs, com diria, lingüísticament inquieta, no? I llavors, per què t'ho dic això? Doncs perquè tenim un costum en els darrers anys que és fer unes votacions sobre el neologisme de l'any, que penses, ostres, hi ha una institució que és l'Observatori de Neologia de la Universitat Pompeu Fabra, que juntament amb l'Institut d'Estudis Catalans proposen, doncs, que els ciutadans votin unes paraules que considerin que sigui el neologisme. El neologisme, recordem que és una paraula de nova incorporació a la nostra llengua, no? Llavors, en els últims anys, per exemple, doncs, el 2014, la paraula més votada va ser estelada. El dron, el 2015. El 2016 va ser vegà o vegana. El 2017, cassolada. Ja veus que totes estan relacionades també amb les inquietuds, no, socials. És que llengua i societat, doncs, evidentment, són íntimament relacionades, no? Sororitat, el 2018, molt interessant. I el 2019, emergència climàtica i animalista van ser les paraules seleccionades. Us volíem explicar també el 2020 quines van ser les paraules més proposades, perquè és una votació popular, és una proposta, i jo crec que l'Albert té més informació al respecte, oi?
Bé, més informació. En tot cas, aquesta tria sempre, doncs, és molt personal. Ja heu vist que pel seguit de paraules que ha dit la Mar han anat reflectint aquesta actualitat, no? En tot cas, si jo hagués hagut de fer una tria de les aportacions o de les paraules que designen o bé noves realitats o paraules que no teníem, no? Doncs jo hauria escollit personalment el 2020 el trap, no? És a dir, aquest subgènere musical, perquè probablement diu que no és un gènere, sinó que és un subgènere que ve del hip-hop i que es va originar potser al tombant del segle XX al sud dels Estats Units, però que aquí a casa nostra potser ha arribat més tard. Jo no estic dient que m'agradi o no m'agradi, sinó simplement estic dient que aquesta realitat no la coneixia i va haver-hi una paraula, no? Doncs que va ser aquesta i la designa. I bé, llavors, ja et dic, jo potser l'he designada una mica a nivell personal perquè ja m'adono que començo a tenir una edat i potser això del trap agrada més a la gent jove i doncs fa una mica això que fa bona la bretxa generacional, no? Que potser quan jo tenia 15 o 18 anys m'agradava una música que els meus pares em deien, ui, això, doncs ara comença a passar una mica amb això del trap, no? I potser els adolescents, doncs, que, o no tan adolescents, o gent una mica més jove, els agrada marcar aquesta bretxa generacional i una manera de fer-ho amb aquest estil musical. En tot cas, també és molt típic i habitual, sobretot entre els nois, que han de marcar una bretxa generacional, els agrada marcar la rajola de xocolata, que no la tauleta, no la tauleta dels abdominals, sinó la rajola de xocolata. Això que els anglesos o americans diuen el six-pack, no? En tot cas, jo penso que com que això de les rajoles de xocolata és més difícil mostrar-ho a través d'un podcast, el que sí que podem mostrar-ho és una mica això del trap, com sona, i per això us hem portat, doncs, una cançó d'un grup que es diu The Tietz.
Hey, cada dia que plou i no hi ets, cada dia que passa el mateix, cada dia veig que tu em fas falta, cada dia sota el mateix pes. Cada dia ve aquí em somriu, cada dia sota el mateix riu, cada dia un núvol de color, cada dia, cada dia, cada dia.
Sort que no decidi marxar de cara, ara però ja em fas falta. Manel em va dir deixa-la, Toni va deixar-la, sort que vaig pel meu compte.
Sort que no decidi marxar de cara, ara però ja em fas falta. Manel em va dir deixa-la,
ni deixa-la. Et juro que no penso tornar, però em falta l'aire quan atreveixo la porta. Et juro que no puc suportar, et juro que no paro de donar-hi voltes. Si avui sortir d'aquí posar-me a caminar, però perdo l'equilibri perquè tot em costa. Estic totalment enganxat, estic totalment enganxat.
Bé, doncs sempre us intentarem portar una cançó a cada podcast per difondre també el que és la música catalana, que és l'objectiu del Consorci per la Normalització Lingüística, ja ho sabeu, és difondre l'ús social del català en diferents àmbits i pensem que la música, doncs, és un àmbit que cal potenciar. Aquesta cançó, si la voleu buscar, es diu Se Queda, de Tietz, com deia l'Albert, amb Ferran Palau. Continuem amb els neologismes perquè arribem ja a la recta final del podcast d'avui. El que us volíem explicar era una miqueta, doncs, tot el panorama de paraules incorporades al 2020 que es van haver de valorar, no? Per exemple, una paraula com conspiranoic o conspiranoica, que és una persona que té tendència a interpretar el que passa com a fruit d'una conspiració. Infodèmia també seria un neologisme que significa difusió ràpida de rumors, una informació inexacta i notícies enganyoses, no direm fakes, direm notícies enganyoses, en relació amb un problema de salut pública, no? Una infodèmia seria. Teletreballar, no? Evidentment, una paraula que hem tingut tots molt, molt present en els últims mesos, no? Que vol dir treballar des d'un lloc fora de l'empresa o d'una institució utilitzant les xarxes disponibles de telecomunicació. La traçabilitat, també una nova paraula que malauradament hem hagut de sentir moltíssim, que és la capacitat de determinar l'origen i les etapes d'una infecció. I una videotrucada, no? També una paraula que potser no fèiem servir tan habitualment com fins ara, no? Que una videotrucada la definiríem com la comunicació simultània a través d'una xarxa també de telecomunicacions entre dues o més persones que poden sentir-se i veure's a la pantalla d'un dispositiu electrònic.
Mar, una pregunta. Com a videotrucada, quins sinònims s'utilitzen? Perquè jo he sentit des de videotrucada, teleconferència, call, sí, no?, en anglès.
Sí, videoxerrada també. Sí,
perfecte.
Sí, sí.
Perfecte. Però videotrucada en particular està acceptada, no? És a dir, és una paraula...
Correcte, i és una de les que s'ha inclòs com un dels possibles candidats a neologisme de l'any 2020.
Perfecte, molt bé, molt bé. Moltes gràcies, Albert. Tenim més paraules que hagin pogut...
Sí, tenim més paraules i veieu que, malauradament, totes estan relacionades amb l'actualitat i com l'actualitat, doncs, diguem que no presenta... O aquest 2020 no va presentar un panorama gaire optimista, doncs, un altre, per exemple, és mascareta, que algú pot dir, home, mascareta no existia. A veure, de vegades els neologismes són perquè la realitat no existeix o perquè hi ha una paraula que se li dona un nou ús. Clar, mascareta és un diminutiu de màscara. No, però clar, mascareta en concret, el que s'ha acceptat com a neologisme és aquesta definició que inclou que és una màscara que tapa la boca i l'anàs d'una persona per protegir-la de l'inhalació o l'exhalació d'agents patògens, tòxics o nocius. Per tant, el que s'ha provat o el que s'està normalitzant és aquest ús de mascareta en aquest sentit. Un altre, per exemple, desconfinament, no? Que seria aquest, bé, ja sabem el que és, però el procés de recuperació gradual de la normalitat en l'activitat d'una població després d'un procés de confinament o desescalada, doncs que seria una mica similar, no? Un altre, grup bombolla. Ja veieu, grup de persones que tenen una convivència estable en l'àmbit familiar. Diguem que per Nadal tots vam aprendre que era el grup bombolla. I la darrera que portem d'aquesta és coronavirus, que és el virus que produeix aquestes afeccions respiratòries, no? Després aquestes de coronavirus, grup bombolla, desescalada, desconfinament, mascareta, videotrucada, traçabilitat, teletreballar, infodèmia i conspiranoic, la gent havia de votar. I la més triada, jo penso que no és una sorpresa, no? Diguéssim que tenia tots els números de guanyar, va ser aquesta darrera, coronavirus, eh? Aquesta va ser l'ecologisme. És a dir, que diguem que la gent no va ser especialment, com ho podem dir, no va portar grans novetats, no? És com jo diria allà, no? És com quan va guanyar allò l'Oscar Titanic, que se va arrasar, no recordo quan se'n va portar, no? Però bé, doncs diguem que el coronavirus va arrasar en aquesta elecció. En tot cas, que sapigueu que per l'any que ve, quan se solen fer públiques les paraules candidates cap a finals de novembre, principi de desembre, que pot votar tothom, eh? No una tria limitada als tècnics, sinó que pot votar tothom.
Perfecte. I Albert, com es pronuncia? Perquè la diem 4.000 cops al dia i crec que no la diem bé. Jo sempre tinc el dubte. Com es pronuncia coronavirus?
Això t'ho diré jo, Júlia.
Digue'm, Marc.
Perquè l'Albert, ja ho has vist, és a Tortosa, té un parlar occidental i ell no fa la reducció vocàlica. Llavors, ell ho ha dit perfecte en el seu... Ha dit coronavirus, que és perquè ell, no, en el seu dialecte, no han de reduir la O amb una U, en posició àtona, en posició dèbil. Però nosaltres, que som del dialecte oriental, que parlem aquest altre català, el que hem de fer, una paraula com corona, la pronunciem així, corona, d'acord? La primera és una U, encara que escrivim una O, després fem una O i la A, que és una neutra, corona, d'acord? Què passa amb coronavirus? Que és una paraula composta. Les paraules compostes, sovint, el que tenen és un accent principal, en aquest cas seria en el formant virus, a la I, però tenen un accent secundari, d'acord? Que seria en la segona O de corona. Per tant, el que hem de fer és coro, coronavirus, d'acord? La segona O la pronunciem com una O. No hem de caure amb la ultracorrecció, diria, no? D'intentar fer-ho tot reduït i fer coronavirus. D'acord? Perquè d'acord. És una temptació i té lògica. Vull dir, a veure, és assenyat, és coherent intentar fer la segona O com una U, no? Perquè si penses, una paraula té un accent, si l'accent és virus, a la I, la resta s'han de reduir vocàlicament, però en el cas dels compostos funciona així.
Perfecte, m'ho has aclarit. Ara intentaré dir la paraula coronavirus.
Correcte. Llavors, jo crec que estaria bé anunciar-vos que en el proper podcast la nostra intenció, si som una societat molt conscienciada lingüísticament, també ho som gastronòmicament, i us volíem parlar de dietes, de la dieta paleolítica, per exemple, de la dieta macrobiòtica, i bé, l'Albert em vol convèncer perquè parlem de la del cucurutxo, però ja li he dit que no, que a mi no hi conti, que jo aquestes dietes per la ràdio no en parlaré. En tot cas, doncs això, aquest és l'anunci que fem del proper programa. També tenim altres coses que us voldrem descobrir, oi, Albert?
Sí, però jo que, com tu has dit, som una ciutat gastronòmica per excel·lència, i doncs també us farem la pregunta, que la farem a tu, concretament, Júlia, doncs de si ets crudívora o frugívora, d'acord?
D'acord.
En tot cas, jo m'he quedat, quan has dit que amb el sorbet del xopet t'atreveixes a tot, aquí t'hauràs de posicionar. Aquí ja no serà totes dues, sinó serà o blanc o negre, o caixa o faixa.
D'acord, em prepararé. Faré una prova aquestes dues setmanes fins al pròxim.
Doncs, no sé, Mar, no sé si hi hem de dir res més ja.
Perfecte, no. Doncs molt bé, doncs escolteu-me, moltíssimes gràcies. Hem après de llengua, de política, de neologisme, de societat. Agraïm moltíssim que participeu i col·laboreu amb Ràdio Sant Cugat i molt bon dia a tots plegats i esperem que aquesta mesocràcia sigui possible. Bon
adeu.
Dia.
Bon dia, moltes gràcies.
Adeu.